La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, són un quart de 10 del matí del dimecres 26 d'octubre de 2022. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Ens podeu escoltar, ja sabeu, per la ràdio, a través de la 91.5 de la FM, però també a través d'internet, de l'emissió en directe de cugat.cat. Repassarem, com cada dimecres, l'actualitat de la ciutat amb un representant de cada partit polític del ple municipal actual. Saludem ja a Josep Maria Vallès, regidor de Junts per Sant Cugat. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Oriol Sisteró, president d'Esquerra a Sant Cugat. Bon dia.
Hola, bon dia.
Rossend Dou, assessor del grup municipal del PSC. Molt bon dia.
Bon dia.
Aldo Ciprián, regidor de Ciutadans. Molt bon dia.
Bon dia, Albert.
I Oriol Sánchez, regidor de la CUP. Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Avui volia començar amb un tema que ens va quedar de la setmana passada, però crec que és important, perquè en el ple d'octubre es va donar compte de la fiscalització de les subvencions de concessió directa a entitats en general. I en aquest punt en Pere Soler i el Carles Bruguerola es van debatre sobre la nova filosofia d'aquestes subvencions, d'aquest nou govern, i diríem, des de la part del Carles, del Brugueroles, li deia que si arriben tard aquestes subvencions, les entitats pateixen molt. I com a exemple, tenim precisament aquesta setmana, sabem que el que està passant amb els Gausacs, que pel retard en l'arribada de la subvenció, aquest diumenge es veuen obligats a fer una assemblea per ampliar el crèdit per pagar les obres del nou local. Per tant, amb els Gausacs com a exemple, però no diguem com a un, perquè diríem, són altres entitats els que tenen alguns problemes similars, m'agradaria parlar d'aquest tema, de les subvencions, de la nova filosofia del govern a l'hora de concedir-les i després dels problemes que pot portar o no, o retards o qualsevol cosa. Per tant, comencem amb l'Oriol Sisteró per part d'Esquerra, endavant.
Sí, bé, no, és evident que arribar tard amb ajudes que les entitats esperen i desitgen i que a més durant molts anys doncs, moltes d'elles han tingut, és una mala notícia i perjudica les entitats, i per tant això des d'aquí hem de lamentar-ho i pensar que òbviament hem de millorar i tenim camí per millorar. En tot cas, però, sí que és cert en això que ja ho hem anat comentant de l'últim dia, que hi ha un canvi de filosofia amb l'entrega de subvencions, hi ha menys convenis nominatius, més convenis per concurrència pública, hi ha una filosofia de coproduccions amb les entitats, per tant, buscar més diversitat, buscar més amplitud, val? I per tant això està bé, ara bé. Malgrat la nova filosofia, està bé i creiem fermament, és evident que a nivell de gestió hem de millorar. També és cert que la gestió se'ns complica, tot el tema d'assignatures, tot el tema de supervisió per part d'intervenció, per part de secretaria, i això afegeix temps, que hem d'aconseguir millorar-los, però ja sap, quan es fan canvis, doncs a vegades patim, i per tant hem de disculpar-nos i alhora dir que estem treballant intensament i que fem tot allò que està a les nostres mans perquè efectivament aquestes subvencions es cobrin i estem convençuts que es podran arribar a cobrar abans de final d'any, segur.
Molt bé, moltes gràcies, Oriol. Rossend, per part dels socialistes.
Sí, una miqueta amb la línia del que deia l'Oriol, no? S'està treballant amb un altre sistema d'atorgament de les subvencions. Ja no són nominatives, molt poques queden nominatives. La immensa majoria van per concurrència pública. Això fa doncs, que hi hagi unes bases, que hi hagi tot un procediment administratiu que és llarg, ens enganyem, és cert. Igual que diem una cosa és una altra, pensem que és un sistema més transparent i que ens ajuda a tots a posar sobre la taula doncs, els imports o el valor que l'Ajuntament li vol donar a cadascun dels sectors, cultura, esports, entitats cíviques i demés, però també és veritat que això allarga molt el procediment. S'està intentant treballar per que ja que estem en aquesta era de l'administració electrònica per intentar escurçar, però sincerament aquesta administració electrònica que tant preguem tots i que parlem tants anys fa que sigui més lent del que seria segurament en una era de paper, no? Vull dir, l'administració electrònica a vegades dius que sembla que hagi de ser més àgil i tot el contrari, a vegades s'entorpeix molt pel tema de procediments i tal. Ara, per exemple, recentment s'ha aprovat un control intern diferent i també pues, està adaptant-se a tot el personal municipal amb aquest control intern que pues, una fiscalització que fan els tres habilitats. Però tot això una miqueta en la línia del que deia l'Oriol, eh? Estem intentant retallar terminis, intentar retallar procediments, digitalitzar-ho al màxim. També les entitats hauran de col·laborar perquè n'hi ha algunes que ho tenen ja molt per la mà, però altres els hi costa més, cert? Perquè entenem que són gent que treballen o que dediquen hores voluntàriament amb una entitat i que aquests tràmits administratius pues, a millor els hi van una mica grans, i aquí també entenem que des dels àmbits cultura, esports i demés, pues, també s'ha de donar suport a aquestes tramitacions, eh? Però vull dir, una miqueta tots estem intentant treballar en aquesta línia. Evidentment, totes les subvencions del 22 estaran realitzades i materialitzades abans de final d'any, això seguríssim.
Molt bé. Oriol Sánchez, de la CUP.
Bueno, és evident que no es pot negar la realitat i que aquests retards perjudiquen a les entitats, i és una cosa que s'ha de subsanar el més aviat possible. Reiterar una mica el que s'ha comentat, un nou sistema que porta temps d'adaptació i d'implementació, però que serà un sistema més transparent i que estem segurs i convençuts de que servirà per millorar, i per millorar de cara a les entitats i de cara a la ciutadania. Res més, simplement crec que és de sentit comú que s'ha de millorar i s'ha de treballar per escurçar, per superar aquesta anomalia, vaja.
Molt bé, moltes gràcies, Oriol. Josep Maria, per part de Junts.
Sí, jo crec que el problema tot plegat rau en l'aprovació del pressupost. El govern de la ciutat doncs està aprovant els pressupostos aquests tres primers anys tard, i aleshores això repercuteix negativament doncs, a entitats, associacions, en proveïdors, etc., perquè tot va tard. Portem 3 anys i els 3 anys s'ha aprovat tard, i estic convençut que el pressupost del 2023 s'aprovarà aquest any, estic convençudíssim. Repercuteix negativament el que deia el Rossend. Jo subratllo i ho celebro. Jo crec que també és important, si hi ha un canvi de filosofia està bé, però és important acompanyar les entitats, perquè com deia ell, doncs són persones que dediquen temps personal a treballar per la ciutat des d'una entitat, i tampoc tenen per què ser professionals ni saber com es fan les coses. Jo crec que això és molt important, que feu aquesta feina d'acompanyament, perquè l'Ajuntament doncs és això, l'administració més propera a la ciutat, no? Però sí que és cert que estem a les portes del mes de novembre, i moltes associacions, moltes entitats, els Gausacs mateix, no, són 30.000 euros que encara no han cobrat. Tenim l'associació Gabriel Ferreter, que ha acabat ja pràcticament l'any Ferreter amb 35 activitats realitzades, i totes finançades per la mateixa entitat. Que no vol dir que tot ho hagi de finançar l'Ajuntament, ni molt menys. L'Ajuntament ajuda. Les associacions han de tenir vida pròpia i també economia pròpia, no? Però sí que pateixen, no? Després hi ha el cas també dels clubs o entitats esportius, no? Que des d'aquest mandat s'ha canviat també la filosofia o la manera de fer efectiva la subvenció. Abans cobraven doncs per temporada i ara cobren a final d'any, no? Aleshores, clar, diguéssim que al principi van patinar, i això tampoc facilita les coses, no? Tots els canvis porten evidentment problemes i avantatges.
Molt bé, moltes gràcies. I Aldo, per part dels Ciutadans.
Sí, bon dia, gràcies. Pràcticament la meva intervenció serà molt semblant a la que ha fet el Josep Maria Vallès. Jo crec que el problema principal de tot comença quan els pressupostos s'aproven tard i malament. Llavors, aquí comença tots els problemes, les cadenes de problemes. No només es tracta d'un nou sistema. Jo voldria recordar que aquesta proposta de fiscalització de les entitats va sorgir el mandat passat amb una moció que va presentar Ciutadans precisament al plenari, que va ser aprovada. A partir d'aquí, la bona, excel·lent tasca que està fent l'interventor i secretaria de fiscalitzar totes les entitats que reben aquestes subvencions, lògicament té un endarreriment que és obligatori, no? Abans no s'havia fet, ara s'està fent. Recordar també als companys que també per primera vegada en aquest mandat s'està fiscalitzant també els grups municipals, que també som els primers que s'està auditant totes les comptes, i doncs crec que és un pas endavant. Jo crec que aquesta transparència és fonamental. Que la primera vegada no va bé, jo crec que, repeteixo, depèn tot bàsicament de l'endarreriment en l'aprovació dels pressupostos. No només això, jo puc dir coses molt, molt, molt particulars d'entitats com el Centre Popular Andaluz, on es va pagar el tema de la fira d'abril a l'octubre. Estan parlant de 3.000 euros de promoció de la carpa que es va fer al fòrum durant la fira d'abril, perdó. I després també deutes que hi ha, petites deutes de 1.000, 2.000, 3.000 euros per participació a la festa major també d'entitats doncs, de música, no? Aquestes factures petites no es paguen. Podria parlar també de la delegació d'Alba, que un parell de setmanes anirem cap allà amb els nostres regidors, i encara l'Ajuntament des de febrer deu 800 euros per un tema d'una exposició que no ha pagat encara. voldria recordar que bueno, aquestes entitats són molt properes al Partit Socialista que està governant i que ens hauria de donar resposta. Jo només sé dues perquè la gent no m'explica tot. Però una cosa són aquestes subvencions també, que jo, des del meu punt de vista, és una mica un abraç de l'oso. És a dir, tu estàs dependent d'unes quantitats molt grans, com són 30.000 euros, no sabeu què cobraven tant. Entitats socials cobren menys de la meitat. I, doncs, jo crec que no s'ha de preveure aquests diners, aquests ingressos, perquè si no estàs mort, com està succeint en moltes entitats esportives, culturals de la ciutat. Resumint, endarreriment pel tema dels pressupostos, s'han aprovat sempre a l'abril, al maig de l'any, és a dir, hi ha aquest endarreriment que és mortal per la concessió de les, no només de les subvencions, sinó de qualsevol cosa que es mogui a la ciutat, i a veure com va aquest any. Esperem poder iniciar a parlar de les, dels pressupostos a final d'any, és a dir, octubre, novembre, desembre ja, per preveir el que succeirà el 2023.
Molt bé, moltes gràcies, Aldo. Rosent, sí. Quan el Josep Maria i l'Aldo parlaven de que la culpa era del retard, negaves una miqueta amb el cap?
Sí. Digues. A veure, nego amb el cap perquè és cert que el pressupost s'ha aprovat tard aquests anys, no hi ha dubte, i que això té afectacions amb alguns serveis, cert, però no amb les subvencions. Per què? Perquè les subvencions es tramiten sempre anticipadament les bases d'execució i tot això es treballa a través d'assessoria jurídica, intervenció i demés. Quan treuen les bases, moltes vegades hi han passat 4 o 5 mesos de l'any. Per molt que vulguin córrer, aquest termini és impossible quasi d'escurçar-lo. No entrarem en particularitats d'entitats, aquí heu mencionat algunes, i no entrarem cadascuna d'elles, però quasi totes les que heu mencionat tenen algun per què d'aquest endarreriment. Per tant, és cert que hi ha entitats, però potser millor, que tenen deutes tributaris, i això fa que primer hagin d'aixugar aquests deutes abans d'atorgar les subvencions, i això fa que es tirin enrere aquell expedient. Hi ha entitats que a lo millor, pues això, errades administratives, el que dèiem abans, no? Que falta experiència o falta coneixement del procediment, i això també pues, fa que hi hagi documentació que vagi amunt i avall i que pues, endarrereixi els processos, no? Però és el que diem, estem treballant en millorar-ho, i des de les àrees que donen subvencions a entitats s'està fent aquest acompanyament el millor que es pot, i evidentment amb intenció de millora, eh? Vull dir, l'objectiu és anar millorant.
Molt bé. Si ningú més vol afegir, sí, Aldo?
Sí, jo només voldria recordar també que ja hi ha un altre punt semblant, no sé si us deu donar compte, el darrer plenari, el número 10, que parlava de factures que no s'havien encara reconegut a l'obligació de pagament, que són de trimestrals. Aquí estem parlant d'una quantitat de gairebé 220.000 euros en un trimestre. Moltes d'aquestes factures pertanyen, vas estar mirant, vas estar desglosant aquesta informació pertanyent a associacions d'entitats culturals, del Centre Popular Andaluz, probablement hi ha el Garçoc, també hi ha diferents associacions que teòricament quan se'ls va demanar dient que no, que eren factures que estaven, no estaven bé registrades o que no estaven aprovades, o probablement alguna cosa que ha dit el Roger, no? 220.000 euros són molts diners que estan bloquejats encara a la comptabilitat de l'Ajuntament. Jo crec que, bueno, és que pot ser també un dels motius i que es va aprovar el plenari, doncs, perquè no s'arriben aquests diners a les entitats.
Molt bé, perfecte. Doncs canviem de tema. Un altre tema que ha tornat a l'actualitat aquesta setmana, també és un altre, diríem, que inclou retards dins de diguem, el govern actual o dins la burocràcia d'un ajuntament, que són les llicències d'obres. Es va arribar gairebé als 2 anys, al principi d'aquest mandat, o cap a la meitat d'aquest mandat, gairebé els 2 anys de retard, però amb el pla de xoc aplicat pel govern, segons ens ha explicat Francesc Duc avui en una entrevista que publiquem aquí a Cugat Mèdia, actualment la mitjana d'aquest retard és de 14 mesos, però comptant que és una mitjana, és a dir, hi ha molts expedients que van molt més ràpid i d'altres que van una miqueta més lents. Fins a quin punt perjudica l'economia de la ciutat aquestes demores? Si vols, comencem amb tu, Rosent.
Bé, evidentment, el tema que hi hagin llicències en tràmit o que estiguin aturades, no aturades per si, sinó perquè hi ha una acumulació de llicències i, evidentment, pues, van resolent sobre la marxa, pues, evidentment afecta els ingressos municipals, perquè són un número de llicències que el normal, la millor seria, per molt que la llei diu que sembla que són 2 mesos, no sé si algú té més coneixements que jo del tema sí, de tramitació. Sí. Sembla que són dos mesos oficialment, però cap ajuntament jo diria que treballar en dos mesos és impossible. Lo normal, la majoria d'ajuntaments que tenim consultats estan treballant sobre els 6 mesos, segurament, 6-7 mesos. Per tant, aquesta diferència, que podíem parlar doncs, d'aquests 7-8 mesos de diferència, evidentment són uns ingressos que estarien ja a la caixa municipal, per dir-ho així, i no que està pendent de cobrament. A part de l'efecte que pugui fer de ser rebuig o no d'algunes persones o empreses d'iniciar alguna obra. Això també és possible que afecti. A nivell econòmic, doncs, bueno, el fet de que hem apostat per fer aquesta acceleració doncs, fa que el pressupost del 22 quasi el tancarem per sobre, amb les partides de llicències, segurament per sobre del que estava previst inicialment, perquè hi ha hagut una acceleració important. Però poca cosa més a dir.
Molt bé. Oriol Cisteró, d'Esquerra.
Sí, és un tema que òbviament ens preocupa des del primer dia, però potser val la pena posar algunes coses sobre la taula. De totes maneres, començaré a respondre la pregunta directa, El perjudici econòmic. És obvi que és un perjudici econòmic per la ciutadania que demana llicències, la part que doncs, no les pot obtenir, i per l'Ajuntament també. Per tant, és obvi que aquí tothom té interès i ganes en que això es pugui resoldre, i si no es resol en la celeritat que tots voldríem, és perquè bàsicament no podem, no es pot. L'administració té uns procediments i unes maneres de fer que volen temps i va a poc, diguem. Per tant, doncs, quan el govern presenta el pla de millora dels terminis, doncs, des que va presentar el pla de millora i va iniciar tot el procediment de contractació, doncs va trigar un any i mig a poder completar l'equip, que a dia d'avui encara falta una de les persones. Per què? Doncs per diversos motius, entre ells, doncs, per exemple, perquè no hi havia borses creades, per tant el govern anterior no havia creat ni havia engegat els processos per crear les borses necessàries per poder contractar personal, això vol temps. I després perquè entre mig hem tingut el tema de l'estabilització dels interins, tema una molt bona notícia, però a nivell de contractació de personal interí ha sigut molt mala notícia. Per què? Perquè tota la gent que estava d'interí en un altre ajuntament, que s'havia presentat a les borses, de cop ha dit, ens quedem on estem perquè hi ha una estabilització. Per tant, ens vam trobar que de, no sé, 80 persones inscrites a la borsa, cap volia venir, cap. I vam haver d'anar a un segon procediment, que vol dir engegar un nou procediment per buscar més gent. Per tant, hi ha explicació de les coses i tot i així, que em sap greu, Jo sí que vull dir que el tema dels temps actuals no és un tema ni d'aquest govern, ni de fa 2 anys, ni de fa 3, ni de fa 4, ni de fa 5. Des de l'any 2016 els terminis d'atorgació es van acumulant i acumulant per falta de personal, i la directora jurídica d'Urbanisme, que publicava tot una rèplica, un article que va sortir, que una mica ha engegat el tema, explicava, o sigui, tenim un ajuntament que amb el que creix el municipi no és capaç per llei de créixer el que necessita el municipi en tots els àmbits, no només en el de llicències. El que passa que el de llicències és coent perquè ja estava molt mal dotat, val? I per tant aquesta dotació s'havia d'haver abordat anteriorment. O sigui, nosaltres hem fet un programa per incorporar 12 persones, això és que li preguntin a qualsevol municipi com s'incorporen 12 persones de cop amb un programa temporal que són 3 anys, que esperem que aquests 3 anys ens ajudi a situar la cosa en un termini raonable, com deia en Rossend, però és complex, però s'hi està treballant, i s'hi està treballant intensament, i tenim nous caps de servei, gent amb ganes, amb empenta, i quan parlem de 14 mesos vol dir que, i per això aquesta discrepància també amb la gent que demana una llicència és el temps que s'arriba a fer el primer informe, que és el tècnic que agafa la llicència i fa el primer informe. Si tot estigués bé, cosa que he de dir que a Sant Cugat no passa mai, però també perquè tenim un planejament molt complex i també s'hi està treballant en això, si tot estigués bé ja es podria entregar aquesta llicència en 14 mesos, però la realitat és que totes les coses que s'han d'arreglar doncs van endarrerint, perquè és un ara presento un document, ara m'has de presentar un altre, ara reclama aquell, i per això hi ha aquest que no és ben bé una mitjana, és el temps que es triga en fer el primer informe. I recordar que l'any 2018 el temps de fer el primer informe eren 12 mesos. Hem anat a molt pitjor durant els anys, però hem de dir que quan era 12 mesos el servei tenia 6 arquitectes informant llicències. El desembre del 2020, fruit de contractes temporals que s'acabaven perquè no s'havia previst més plantilla en el servei, i per tant la secretària ens va dir que legalment aquestes persones havien de marxar, es va quedar el servei amb 2 arquitectes mentre teníem la borsa en marxa, el sistema de... amb 2. Clar, la cosa va anar molt malament. Ara ja estem, jo espero que arribem a 10, encara no hi som, però espero que arribem. Per tant, estem avançant? Sí. Estem millorant? Sí. Però la cosa vol temps.
Molt bé. Es nota que està al cas del tema, l'Oriol.
Sí, sí, em preocupa molt.
Oriol Sánchez, de la CUP.
Sí, bueno, afegir-me, és un problema, és evident, vull dir, tant per la ciutat, tant per els ingressos que es puguin produir, com per la gent que vol fer obres, vale? Per tant, no ens agrada i no hauria de produir-se, està clar. També és veritat que, com ha dit el company, l'Oriol, s'està treballant i s'ha posat en marxa, no?, tots els mecanismes el més ràpid possible per anar reduint el que és una anomalia. Vale? Aleshores, simplement això, no vull entrar res més perquè tècnicament ja ho han explicat, però sí que vull destacar, doncs, l'esforç aquest per anar reduint i anar reduint tot aquest temps de llicència d'obres i arribar el més ràpid possible a uns terminis acceptables i còmodes per tothom.
Molt bé. Gràcies, Oriol. Josep Maria?
Com deia, doncs, l'Oriol, és un tema preocupant, és un tema que preocupa, que ens preocupa a tots, de ciutat, i que s'ha de resoldre. També és cert, s'ha de reconèixer que és un problema que ve del mandat anterior, que la cua de llicències o de mandats anteriors, la cua de llicències, doncs, ve d'abans, però també és cert que s'ha anat incrementant aquesta cua fins als 28 mesos. I un exemple molt clar, aquí al costat de Cugat, aquest edifici d'habitatges al costat del Mesón, perquè per mi sempre va ser el Mesón, doncs l'arquitecte m'ho va explicar, diu: Josep Maria, 28 mesos hem estat. Per tant, és un tema preocupant que afecta no només a particulars, a obres de particulars, sinó a obres majors i inclús a inversions d'empreses. Puc posar el cas d'una empresa, Europa Center, que jo crec que té més de 15.000 metres quadrats de sostre edificable i que també està pendent, està a l'espera, doncs, de poder fer els seus espais, crec, d'oficines, no? És un tema, com deia, que preocupa, que s'ha de resoldre, que no és fàcil, que no sé si passa, jo no sóc l'expert en aquest tema, de veritat no ho sóc, però potser falta de... passa per formar, per buscar fórmules de col·laboració, no sé si parlant potser amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, i que algunes de les passes, perquè sí que és cert que tu entregues un expedient un per tramitar a l'Ajuntament, després te'l retornen, tornes a tornar, vull dir que passen mesos, abans no sé si potser buscant la col·laboració, més enllà de contractar persones que treballen a l'Ajuntament, doncs potser el Col·legi d'Arquitectes ens podria donar un cop de mà i alguns tràmits. A mi em consta que altres ajuntaments tiren del Col·legi d'Arquitectes, però ja et dic, és una opinió, d'acord, simplement és una possible proposta, ja et dic que no sóc expert, però en definitiva és un tema preocupant que hem de resoldre.
Molt bé, gràcies, Josep Maria. Aldo?
Sí, gràcies, coincideixo molt amb el Josep Maria Vallès. Jo tinc el cas d'una entitat, el concessionari de ports, que porta gairebé 4 anys per obtenir aquesta licència. Aquesta, doncs, es poden fer mil exemples més, perquè nosaltres estem en contacte amb les immobiliàries de Sant Cugat, estem parlant que aquest tripartit ha apostat per la vivenda, la protecció oficial i qualsevol cosa. Quan tu demores 24 mesos o 28 mesos la concessió de llicències, estàs obligant a fer esclau al mercat de vivenda. Això significa que, lògicament, creixen els preus, els lloguers i tot el que va significant. Llavors, jo crec que no només va contra la política que ells volen fer, sinó que també és molt perillós per la nostra ciutat. El senyor Duc ha dit 14 mesos, jo crec que tenc l'última informació era més de 24, que encara no s'havien mogut. S'havia de mirar amb les immobiliàries exactament quina és aquesta dada, perquè les dades a vegades que presenta l'equip de govern no són 100% exactes. I també recordar una cosa, que sí, que ve de molts anys, no?, aquest problema, però vull recordar que també el senyor Francesc Duc porta ja molts anys a l'Ajuntament de Sant Cugat en aquest mateix departament. Llavors, jo crec que quan es va apuntar a les llistes d'Esquerra Republicana, aquest problema sabia, i quan va governar vosaltres hauria d'haver iniciat ja aquest problema, que és clau i que és molt greu, que tothom estem d'acord que és molt greu, hauria d'haver començat a treballar. No s'ha fet, i ara em sembla perfecte, jo entenc les paroles del senyor Ullo Sisteró, que agraeixo, perquè realment no estàvem al corrent d'aquesta informació, tampoc se'ls explica a les comissions informatives, i bueno, estem d'acord, s'ha de posar fi a l'agulla i començar a treballar. Ara, donar culpes als altres i donar culpes a altres generacions de persones, jo crec que no és adient i no és molt just de cara als nostres veïns. Gràcies.
Endavant.
Sí, no, ja sé que confondre's és fàcil, Però jo ho he intentat explicar, ho repetiré. O sigui, jo puc demanar una llicència i estar-me 6 anys intentant obtenir aquesta llicència si els tècnics habilitats que intenten tramitar-me la llicència no se'n surten de respondre als requeriments que fa l'Ajuntament. 6 anys puc estar. Una altra cosa és quan triga l'Ajuntament en enviar la primera comunicació. O sigui, ja ens hem revisat l'expedient i el que falta és això, 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 o això està bé, això està malament, o això està bé, correcte? Si no fem, si no ens referim al termini del primer informe, és impossible saber si una llicència triga molt o poc, perquè pot estar 28 mesos, sí, igual hi ha 5 informes emesos amb respostes pertinents, però que encara hi ha coses que s'han d'arreglar, els temes de les plaques no estan ben resolts, el clavegram li falta no sé què, etc. Per tant, és cert, hi ha gent que pot estar 28 mesos per tramitar una llicència, sí. És cert que té una cua d'espera 28 mesos? No. Té una cua de... Ara, actualment té una cua de 14, més el temps que trigui a arreglar totes les coses que se li manifestin que s'han d'arreglar del projecte presentat. Com menys coses s'han d'arreglar, i això el mateix article de la directora ho deia, fem una crida als projectistes a col·laborar amb el propi servei per poder tenir millors projectes, perquè com millors són els projectes i més adequats, més ràpid tindrà el client la seva llicència. I això no és donar-li la culpa a ningú, és intentar que entre tots puguem ajudar a que tot vagi millor, perquè és l'interès de tothom. Pensem que el retard en llicències també provoca un menys ingrés a l'Ajuntament, un menys ingrés important. Per tant, més llicències tinguéssim, més diners hi hauria a l'Ajuntament per invertir en subvencions, en tot el que es pot gastar, que la llicència és un ingrés directe, no està vinculat a res, pot gastar amb el que es vulgui. Per tant, no hi ha ningú més interessat, bueno, ningú no, però a l'Ajuntament també és una part molt interessada en que hi hagi més llicències i es puguin donar més llicències. El tema del Col·legi d'Arquitectes hi hem parlat alguns cops. També és cert que, a excepció, si no recordo malament, de Barcelona, els altres ajuntaments encara estan fent proves. Nosaltres n'hem parlat. L'Ajuntament de Sant Cugat té, sembla que són més de 500 formes de planejament vigents, cosa que no passa a gairebé cap ajuntament. També és cert que és un municipi molt actiu, amb moltes empreses, amb molta gent, amb molts promotors, amb molta gent que vol fer coses, i això ha generat molt planejament. I això és el que complica més les llicències. La part que ens ofereix el Col·legi d'Arquitectes de suplir és una part que on ja anem prou ràpid i que en canvi ens minvaria els ingressos en un percentatge molt alt. Ho dic perquè hi hem parlat i seguim parlant, i en vam parlar la setmana passada amb la presidenta de la demarcació de Barcelona i amb el nou delegat de la demarcació del Vallès, que és el Fermí, i que ho és nou i que s'ha Sant Cugat, i parlem i hem dit, escolta, reunim-nos i us expliquem ben bé com va el tema, vull dir que i estem a sobre, eh? Jo només volia afegir una cosa, perquè és cert, i no podem negar-ho i no ens traiem les culpes, aquí hi ha un endarreriment que fa molts anys que hi és i que l'hauríem d'haver resolt i que hi estem amb d'allò resoldre. Però posar sobre la taula de que el servei de llicències tramita, no sé, més de 2.000 expedients l'any, perquè ens entenguem. D'aquests expedients, el 20% és el que porta l'endarreriment. Aquest endarreriment entre 14 mesos o 6 mesos, segons el tipus de llicència que s'hagi demanat. La resta d'expedients, fins al 80%, i això són més de 1.500 expedients, van al dia. Perquè són reformes menors, són parcel·lacions, són primeres ocupacions, o sigui, són expedients que no són l'ampliació d'una vivenda o la construcció d'una vivenda nova, que són les que porten endarreriment. Ho dic perquè també és bo saber això, o sigui, és un 20% dels expedients del servei que porten aquest endarreriment. La resta van al dia. I això, les dades, em sembla que la directora va publicar alguna dada al tot, però en tot cas, si algú les vol, les podem donar, perquè a més les hem demanat i ara mateix no ens les tenim, no? I això.
Molt bé. Perfecte, moltes gràcies. Si ningú més vol afegir res més, que passem al tercer tema del qual volia parlar, perquè aquesta setmana hem publicat una dada d'aquestes que ens pot, diguem, del qual Sant Cugat segurament se'n pot sentir orgullós, que és que Sant Cugat és la segona ciutat del Vallès Occidental amb més locals comercials actius, amb més de 3.100. Només està superat per Terrassa, que Terrassa està molt lluny, supera els 6.000, però segurament el que crida més l'atenció és que Sant Cugat superi en 600 comerços els que té Sabadell, que comptant que és el doble, una mica més del doble de la població, és bastant cridaner. És un informe del Consell Comarcal del Vallès Occidental, un informe que està molt, molt ben fet i molt, molt detallat, per tant, diguem, les dades entenem que són bones i fiables. Comencem amb tu, Oriol Sánchez. Com ho valoreu, diguem, aquesta dada de la bona salut, diríem, del comerç local?
Doncs no es pot valorar d'una altra manera que no sigui positiva, no? Vull dir, realment celebrem que l'activitat comercial del poble sigui forta i sigui dinàmica i es dugui a terme doncs, diguéssim, que la gent surti al carrer a comprar, no? Jo també crec que una mica és l'altra lectura, no? És a dir, si la gent ho demanés tot per l'ordinador i li portessin un paquetet a l'ascensor, doncs això no passaria i ens perdríem realment doncs molta de la perdó, de l'activitat que vivim a Sant Cugat, no? Aleshores, en aquest cas, òbviament ho volem celebrar i bueno, destacar això, no? Tots els beneficis que pot tenir una ciutat amb un comerç local fort i dinàmic, que aquest comerç doncs pugui atendre les necessitats de les persones i pugui tenir aquella especialització de comerç, no? Crec que també hem de mirar en això, és a dir, un comerç de proximitat, un comerç personal i un comerç a petita escala, no? Que moltes vegades també és un comerç molt més vinculat a unes condicions de treball i laborals dignes i una, diguéssim, especialització del comerciant doncs, propera i de qualitat, no? Aleshores, crec que també l'altra cara, a part de mirar només els números o la quantitat, hauríem de mirar també la qualitat i hauríem de treballar perquè Sant Cugat fos una ciutat amb uns comerços i amb unes feines de qualitat i no precàries. Aleshores, una mica, crec que aquesta és la doble lectura. Ens felicitem i també hem de treballar per continuar millorant la qualitat de la feina dins del poble.
Molt bé. Moltes gràcies, Oriol Sánchez. Rosent, per part dels socialistes.
Sí, home, evidentment la valoració és positiva. No crec que ningú ho vegi de forma diferent. És cert que des de la tinença d'alcaldia de promoció econòmica i comerç ha apostat molt per ajudar el comerç local i mantenir viva aquesta, una mica, el comerç que sigui més dinàmic i més proactiu. És sorprenent ser la segona ciutat pel fet que deies, no?, al principi de la intervenció, que Sabadell sembla que el tenim més habitants i sembla que tingui també un nucli més gran en aquest sentit, i és sorprenent, la veritat, però bueno, si les dades són aquestes, totalment creïbles. Però és cert això, no?, que des de Sant Cugat sempre s'ha apostat molt des de l'àmbit de comerç. Jo penso que hi ha un recolzament important. Es treballa constantment amb les entitats comercials, vull dir, hi ha una relació constant, i això sóc coneixedor perquè la tinença d'alcaldia doncs, tenim una relació amb economia bastant directa, i poc més, vull dir, penso que ens hem d'alegrar tots d'aquesta dada.
Sobre Sabadell, jo hi vaig treballar fa uns anys i recordo que hi havia certa preocupació perquè hi havia locals però molts buits, és a dir, hi havia alguns eixos amb que hi havia l'espai físic per entendre'ns, però estaven tancats i hi havia una mica de preocupació a la ciutat en aquest sentit. Oriol Cisteró?
Sí. No, és obvi, jo crec que tots estarem d'acord que és una molt bona notícia i que estem molt contents i que, òbviament, el consistori hi té a veure i ha de seguir tenint a veure i ha d'estar implicat en aquest teixit i, per tant, donar-li suport i mirar d'atendre les seves necessitats en la mesura del possible. Jo crec, però, i volia per afegir temes que em semblen interessants, que sí que és cert que a Sant Cugat tenim una mica de concentració en això. O sigui, tenim molt comerç, però el tenim raonablement concentrat. I la concentració és bona perquè és com el concepte de centre comercial, no? La concentració crida a que la gent hi vagi, però genera altres problemàtiques, no? Com la mobilitat, val? I per tant, més enllà d'òbviament hem de demanar a tothom qui vagi a comprar, però hem d'estar molt atents també a que la mobilitat sigui la correcta. Ara per Nadal, després de pandèmies, diguem-ne, tornarem a viure aquesta situació i hem d'estar atents i veure com ho resolem. I en aquest sentit jo també vull fer èmfasi en la idea de que hem de buscar en un futur que hi pugui haver-hi més centralitats de les que hi ha actualment, perquè les centralitats són les que ens permeten comprar a la proximitat real. O sigui, si jo puc anar a comprar a peu, no genero tants problemes de mobilitat, diguem, i a més jo visc millor i més tranquil, i per tant crec que és important que treballem en aquest aspecte com a futur, de que hi pugui haver-hi més desconcentració, tot i tenir en compte i seguir tenint les necessitats del comerç.
Molt bé, gràcies Oriol Cisteró. Josep Maria?
Sí, podem estar contents d'aquest titular, no?, de que en dades és un 82,2% d'ocupació sobre els locals, diguéssim, oberts de tancats. No tenim 420 locals buits, però sí, és una bona dada, però també hem de tenir en compte, jo crec, que percepcions i altres dades. La percepció que jo crec que segurament tenim tots, i és que a Sant Cugat també hi ha molt comerç de rotació, per dir-ho d'alguna manera, no? Quantes vegades passem per un carrer per Santiago Rusiñol, al carrer Santa Maria, que són els més cèntrics, i diem, ostres, aquella botiga ja no hi és. I ja han posat una altra per això, ràpidament posen una altra. Això sí que és cert. Però que, per alguna raó, doncs, o perquè no surten els números, o perquè els lloguers són cars, o per la raó que sigui, al final, doncs, aquell negoci tanca i no obre un altre, no? Per donar-vos una dada del carrer Santiago Rusiñol, que jo crec que també és per reflexionar, doncs, passeja un 20% menys pel carrer Santiago Rusiñol de gent que abans del confinament. Hauríem de buscar també la raó per la qual això està passant, no? I una tercera dada, que ve de Pimec, que m'ho comentaven l'altre dia, és que el 27% del comerç en general té problemes de liquiditat i que un 5% aproximadament del comerç doncs tancarà després de Nadal. Això estem parlant doncs que 733 botigues de Sant Cugat tenen problemes de liquiditat i que 135 podrien tancar després de Nadal, allò que dèiem, no? D'aquesta rotació. En qualsevol cas, és una bona dada. És important que l'Ajuntament també estigui al costat del comerç, perquè el comerç doncs, cohesiona la ciutat, fa poble, dona seguretat, fa que el centre, les ciutats estiguin vives. I en aquest cas volia apuntar el fet de les llums de Nadal, no? Que inicialment estava previst doncs, que les llums de Nadal comencessin el dia 12 de desembre i finalment jo crec que ben fet per part també de l'Ajuntament s'ha avançat el 2 de desembre després de parlar amb els comerciants que quan van veure la notícia no estaven massa contents perquè realment és una campanya i molt important pels comerciants. Venen durant tot l'any però per campanya de Nadal i Reis és quan venen més al cap de l'any i jo crec que les llums de Nadal, ja que s'ha fet l'esforç aquest any doncs, que el consum sigui menor, doncs crec que ha estat bé finalment doncs, avançar i que el 2 de desembre es puguin encendre els llums de Nadal a Sant Cugat.
Molt bé. Aldo?
Bueno, la veritat és que quan es parla l'últim és molt complicat dir coses noves i tal, però jo estic d'acord amb el que ha dit tothom, és una dada molt important, molt favorable per a la nostra ciutat. Estic d'acord amb el que esteu dient, el tema de la campanya de Nadal, crec que és fonamental. Ara comencem l'hivern, començaran a posar els subministres, l'aigua, la calefacció, l'electricitat, moltes d'aquestes comerços que tenim al costat doncs, començaran a tancar. Jo he parlat amb alguns comerços, jo veig que hi ha aquesta tendència de fuga de Barcelona de comerciants cap a Sant Cugat, trobant una cosa que potser a Barcelona ja s'ha perdut des de fa molt temps, no? Aquesta seguretat, no? de caminar pels carrers o de tenir una gent disposta a comprar. Una altra cosa que estic d'acord és el que ha dit l'Oriol Cisteró i és el tema de la mobilitat dins de la ciutat. És cert que nosaltres tenim un eix comercial molt potent que va des de l'estació fins a la plaça del monestir, plaça Octavià, o fins a la carretera de Cerdanyola, perquè continua, i aquesta jo crec que és una encertat. Però sí que és cert que el que hauríem de fer una miqueta més és descentralitzar aquest tipus de comerç, no? Deia ell també el tema de la mobilitat, cert, s'hauria d'apostar més per temes com el mercat de Volpelleres, que es va obrir el mandat anterior amb 3 parades i que avui, a data d'avui, tenim 4 parades. És a dir, és preocupant la situació, perquè clar, comerços que són fonamentals per la vida del barri no hi són. No hi ha peixateria, hi ha moltes carències que s'haurien de millorar, no? Llavors, content per la dada, per suposat, però crec que no ens hem de relaxar i hem de continuar donant suport als comerços i amb iniciatives per descentralitzar els avis de costum dels nostres veïns al centre de la ciutat pels barris.
Molt bé, moltes gràcies. Rossend, això que ha dit de les llums de Nadal m'ho havia apuntat per si ens quedava temps a treure-ho, però ja que ho ha dit el Josep Maria, va ser ahir a molt a última hora que vam conèixer aquest canvi. Primer diríem des de Junts, no sé els tempos com han anat, però almenys mediàticament com ens arriba a nosaltres, i ens va arribar primer la nota de Junts queixant-se de que no s'havia parlat amb els comerciants, i al cap de res, molt poca estona, ens va arribar la nota de l'Ajuntament anunciant que s'havia parlat amb els comerciants i que s'avançava 10 dies al que s'havia dit inicialment en el ple d'octubre. No sé com ha anat exactament aquest procés amb aquest petit canvi, diríem.
Home, evidentment, una nota de premsa de l'Ajuntament no surt per contestar o contrarrestar una nota de Junts i més el mateix dia, com podeu imaginar. Uh-huh. Ahir va haver una reunió a la tinença d'alcaldia de promoció econòmica, junt amb, sembla que era Sant Cugat Empresarial, l'Associació de Comerciants i alguna entitat més, i van acabar d'aclarir aquesta dada. Sí que és cert que en un principi es va parlar del dia 12, però bàsicament per tema d'eficiència energètica, vull dir, estem en una situació de crisi energètica, no ens enganyem, i des de l'àmbit de medi ambient i de més, pues, va apostar de dir, bueno, pues, si podem endarrerir uns dies, ja que hi havia aquell pont tan llarg, bueno, pont, no sé com dir-ho, pont
producte,
no? El del 6-8 de desembre, aquella setmana pues, quedava una miqueta fluixa i bueno, pues, van pensar, pues, bueno, pues, s'encenen a posteriori i això que és un estalvi que intentarem vendre pues, d'aquesta manera, no? De dir, escolta, apostem per la sostenibilitat i de més. Bueno, el fet de que el comerç tampoc estava massa d'acord, perquè evidentment la tinença de l'alcaldia tampoc ho acabava de comprar, aquest discurs, doncs al final pues, va arribar aquesta proposta de dir pues, fem una reunió amb les entitats i acabem de clarificar-ho amb ells i si ells aposten per aquesta via. No? Clar, va ser convocar-los la setmana anterior, si no falla la memòria, i sobre dijous, divendres la setmana passada, els mateixos entitats ja van presentar escrits a l'Ajuntament demanant que s'anticipés a la dada, no? Vull dir, va ser el moment de convocatòria i ells ja també anticipar-se a fer un escrit a l'Ajuntament. Per tant, vist això, pues, bueno, pues, va determinar pues, anticipar-ho el dia 2. Penso que no... Vamos, penso que tots podem alegrar-nos, és una data lògica, normal. La majoria de municipis al voltant encendran les llums sobre aquelles dates, els primers dies de desembre, i ja està, no res més.
Mm-hmm. Em sembla que a canvi... 4 dies a la setmana redueix una hora, no?
Redueix
una hora, intenta compensar una miqueta...
Hi ha una mica de compensació, eh? No, no és exacta, però si abans a millor hi havia un estalvi energètic del 30%, diré un número aprox, sembla que era un 15, un 17 o alguna cosa així, eh? No, el número exacte no el sé. Però és això, és retallar alguna horeta i poca cosa més.
Molt bé. Josep Maria?
No, simplement jo abans deia que trobava bé que l'Ajuntament hagi fet aquest esforç o aquest treball al final d'avançar. Vull dir que jo crec que ha estat... amable, i continuaré sent amable, vull dir que... Però sí que és cert, ara, del que deies, no? Jo crec que és més senzill, al final, a veure, el tema de l'encesa de llums és un tema que afecta, doncs, el comerç de la ciutat, no? El que dèiem abans, el comerç és una part important de la ciutat que cohesiona, que dona vida a la ciutat i que, per tant, se l'ha de tenir present. Però no és només l'exemple del comerç, jo crec que aquesta reunió que vau mantenir, que em sembla molt bé, però si l'haguéssiu fet abans, segurament haguéssiu tingut la percepció abans de... Segurament, potser els comerciants, no ho sé, haguessin dit, no, doncs, al novembre, com l'any passat, al final el que decideix és l'Ajuntament, és evident, no? Però sí que és bo tenir la percepció dels experts, en aquest cas els experts del comerç, són els comerciants, són els que poden donar la seva opinió. Si haguéssiu fet la reunió prèviament, els haguéssiu escoltat abans, segurament. Haguéssiu arribat potser a una altra data, però jo crec que és millor, penso que és millor parlar-ho abans les coses, simplement això.
Sí, Aldo?
De totes maneres, també recordar que aquesta encesa de llums, increment, es va proposar al plenari el 2020, a l'octubre, en plena pandèmia, va ser aprovada pel plenari, era una moció nostra també. I me'n recordo que la primera pressupost que es va aprovar en aquest sentit va ser el 2021, que es van proposar, crec que van ser 80.000 euros addicionals per l'encesa de llums, 80.000 euros, i va ser unes llums fantàstiques, respecte als altres anys, no? Ara estem parlant de gairebé el triple d'aquest pressupost. Llavors jo crec que es podia fer una mica més, que no directament amb tres vegades més les llums, que quan ja va fer molt bé el 2021, doncs podia fer més coses i podrien doncs, obrir aquest ventall, no? d'horaris per beneficiar també la ciutadania i per suposat els comerciants.
Molt bé. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a tots cinc per venir fins avui a l'estudi. Avui, el primer dia que estem a la ràdio, la setmana passada va ser el primer dia que vam estar tots cinc a l'estudi al plató de televisió, avui tots cinc aquí a la ràdio, per tant, normalitat absoluta a Ràdio Sant Cugat, en les tertúlies del Gall del Monestir. Moltíssimes gràcies, Josep Maria Vallès, regidor de Junts, Oriol Sisteró, president d'Esquerra, Rossend Dou, assessor del grup municipal del PSC, Aldo Ciprián, regidor de Ciutadans, i Oriol Sánchez, regidor de la CUP. Moltes gràcies. I els oients ja ho sabeu, a 9:15, tots els dimecres, aquí a Cugat Mèdia, al Gall del Monestir. Fins la setmana que ve. Moltes gràcies.